migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, migdia COPE des de Catalunya i Andorra, des de COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts totes, tots, totis i totos, a totes les que vulgueu venir a escoltar i doncs a fer-nos preguntes i trobar respostes, o intentar almenys trobar respostes, no? Demà és el dia de l'autisme. Són d'aquests dies internacionals que volen o pretenen posar el focus en determinat tipus de trastorns. No és una malaltia, eh? No parlem d'una malaltia, que moltes persones pensen, és una malaltia? No, és un trastorn, és molt diferent aquesta qüestió, eh? Això no significa que no porti els seus problemes. Posem dades. Aproximadament L'1,23%, així d'exactes, de la població a Catalunya, seria aproximadament una de cada 81 persones, és autista. Aquestes dades s'estreuen d'Aprenem Autisme. El nombre d'alumnes amb autisme s'ha duplicat en els darrers 5 anys, i això són dades del Ministeri d'Educació, i entre un 75 i un 90% de les persones autistes adultes estan a l'atur. El percentatge més alt entre els col·lectius amb discapacitat. Les persones autistes també tenen una esperança de vida entre 16 i 30 anys més petita que la mitjana. És a dir, hi ha uns quants quès, doncs, per fer un diagnòstic a temps de tota la situació. Yolanda Canales, benvinguda, com estàs?
Què tal?
És un tema força interessant, aquest, eh? Sobretot fins que hi ha fins i tot un infradiagnòstic moltes vegades.
Efectivament, i d'això també en parlarem. Les dades que acabes de donar, doncs, són una petita radiografia d'aquest col·lectiu, que en el 90% dels casos, per exemple, té una hipersensibilització al soroll de l'entorn. Tot plegat, algunes de les característiques i dades que havies donat, i això que t'acabo d'explicar, forma part d'una guia que ha fet aquesta entitat Aprenem Autisme per tal de comunicar amb rigor la realitat dels autistes i de les seves famílies i també, i això va de cara a la societat, posar fi a la desinformació i als prejudicis. No sé si has vist, Cruz, o els nostres oients potser sí que l'han vist, una sèrie policíaca francesa que es diu, bueno, el nom no és gaire francès, però bueno, Bright Minds.
No.
Doncs la protagonista és l'Astrid, que és autista, acaba sent policia, i té síndrome d'Asperger, que és un trastorn de l'aspecte autista. I sí, ella té, efectivament, hipersensibilització al soroll. Per anar al carrer, per exemple, es posa uns auriculars. No vol que ningú la toqui, almenys de primeres. Necessita ordre i que tot tingui una estructura. I parla de imprevistos previsibles, per exemple.
Uh-huh.
O sigui, té una forma, no, d'entendre i de viure el món. I llavors són les altres persones, que és l'interessant també d'aquesta sèrie, que potser el que reflecteix són els tòpics de l'autisme, però ajuda a entendre. La meva filla, per exemple, ja entén segons quines coses, això dels cascos, perquè ja ho entenc, no? Doncs sí, això, com adaptar-se al món de l'Astrid, que simplement, doncs, això ho veu
d'una manera diferent.
Exacte.
Ara que estava parlant de sèrie, hi ha una altra sèrie també basada, que l'estava buscant ara mateix, The Good Doctor,
també,
que
és
el prodigiós cirurgià que té autisme, en
sí,
aquest cas.
I que a l'hora de comunicar segons quins diagnòstics,
sí,
i tot,
sí,
això,
no acaba de tocar la tecla. Serialitzar una qüestió que clar, és una percepció molt diferent de l'entorn.
Exacte, i es tracta d'això.
I de les emocions.
És el que reclamen també les famílies i les persones autistes, que més que veure-les com a persones rares, simplement, doncs, entendre que això, que ells tenen una altra forma de veure el món. I, o sigui, es tracta d'entendre i parlar amb més rigor sobre l'autisme, que en cap cas, efectivament, és una malaltia, i es recomana també, doncs, parlar de, no dir que una persona té risc d'autisme, sinó de probabilitat o possibilitat de tenir autisme. Un col·lectiu que aquest any, i tenim present el Dia Mundial de l'Autisme, que se celebra demà, vol incidir en la vulneració de drets. Per exemple, les persones autistes denuncien les llistes d'espera per accedir a un diagnòstic a la sanitat pública. I aquí ve això, lamenten que en molts casos han de recórrer a la privada per aconseguir-ho, però clar, qui pot pagar-se potser la privada? I d'aquí també infradiagnòstic, okay, o un diagnòstic que arriba tard.
Doncs precisament parlem amb una nena, amb una noia, que va estar diagnosticada amb TEA, amb el síndrome de l'espectre autista. I el que volem saber d'ella és tota la seva experiència. Des del principi, com ho viu quan és petita fins que li diagnostiquen i com ho viu ara, com s'adapta, com entén i com percep el món. A vegades aquestes entrevistes a mi em fan una mica de por perquè no vull entrar en una situació massa morbosa ni molt menys, no és mai la meva intenció, i fan una mica de què, però la tenim i el que sí vull és satisfer la meva curiositat i aprendre molt més de tot això. Mariona Copons, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar i atendre'ns, Mariona, i per xerrar d'aquest tema amb nosaltres. Mariona, quants anys tens?
19.
19. I tu quan vas sospitar que tenies autisme, com va començar tot?
Doncs, bueno, jo sempre havia vist que era una nena que no encaixava, que em sentia diferent. Sí que em va costar molt trobar el motiu. Vaig patir bastant bullying, cosa que em va portar a anar al psiquiatre. I el psiquiatre no va saber trobar-m'ho tampoc. I al cap d'uns anys, sí que canviant ja de professionals, van poder trobar-ho arrel d'unes situacions que van ser desafortunades, però al final van arribar a un diagnòstic que em va ajudar moltíssim.
Quines situacions? El bullying aquest de què em parlaves o d'altres situacions?
Sí, perquè vaig patir bullying des dels 7 anys més o menys a l'escola i vaig haver de canviar. I a partir d'allà va ser igual perquè era molt petita, va haver-hi molt trauma, però el fet de que al cap d'uns anys em donessin el diagnòstic per mi va ser una salvació, perquè vaig entendre moltíssimes coses. Clar, i vaig poder sanar.
Clar, tenir un diagnòstic ajuda, suposo, a entendre-ho tot, no?
Moltíssim, i a perdonar-me i no sentir-me culpable de moltes coses que al final no estaven en les meves mans.
Ostres, i d'aquest sentit... Perdona, la meva curiositat. Si faig alguna pregunta que et molesti, m'ho dius,
No passa res, no passa res.
Perquè, clar, tinc curiositat. Com et senties diferents? Quines situacions et senties culpable?
Clar, jo veia que totes les nenes i nens els agradaven coses que es consideren més habituals o normals en un nen petit. Per exemple, jo a l'escola... no m'interessava, ara sí, però és de també relativitzar, però per exemple a mi no m'interessava gens el reggaeton i sempre estava com dient que els Beatles eren millors i tenia una hiperfixació amb els Beatles.
Sí.
Tenia gustos diferents, tenia maneres de parlar diferents, no m'agradaven les mateixes assignatures i em comportava extremadament diferent. Al final això pues, et porta a que et tractin com que ets diferent, però si fas una teràpia, t'aprens a estimar i aprens a ser diferent d'una manera molt més bonica i ho abraces.
I entendre el què. Ara, quina és la teva situació?
Doncs mira, després d'haver passat per bastantes coses que han sigut molt difícils, ara trobo que estic millorant molt, estic en un moment molt estable, tinc parella, tinc un grup d'amics molt bonic, he viscut coses molt boniques, he estat estudiant també... Hi haurà moments durs, hi haurà moments molt durs, però porto una vida pràcticament com la de qualsevol altra persona.
És a dir, ho tens més o menys controlat. És el ser conscient del trastorn, llavors és més fàcil de controlar. He d'entendre això?
Sí. De fet, el diagnòstic és una salvació, de veritat. A mi em va salvar completament.
I el teu entorn, què deia en aquell moment? No sé, els teus pares, els teus tiets, la teva família, després els teus amics, com ho percebien això? Sobretot abans i després del diagnòstic.
Sí, doncs abans del diagnòstic a casa meva pràcticament no es podia conviure perquè després de tot el que havia passat jo estava en un estat molt, molt greu de depressió i d'ansietat. Els meus pares al principi no s'ho podien creure perquè la societat té una visió de l'autisme com molt tancada. I clar, deien, però si la Mariona parla, però si la Mariona... té amics o, no sé, no fa coses que es consideren estereotípiques, i en realitat sí, però ho van acceptar de seguida, els meus pares ho van portar superbé, la majoria de la meva família també, no vaig tenir cap problema. Sí que és veritat que a l'hora d'estar amb els meus amics hi han hagut alguns grups que he hagut de deixar perquè no... També he après a respectar els meus límits i a posar límits de part meva.
Ja.
Que també mereixo ser respectada. I no m'he de pressionar, i també és això.
I tant. Perquè, per exemple, jo com notaria que ets autista?
Bueno, La veritat és que...
O sigui, jo que no et coneixo, no? Quedem un dia, a fer un cafè, per exemple, o a xerrar, i jo no ho sé, no? Què notaria? Hauria de notar alguna cosa que em semblaria estrany?
O sigui, depèn de la persona, però, per exemple, les meves coses més estereotípiques suposo que són parlar molt dels meus interessos restringits. També se'm dona molt malament interpretar com les emocions, així que pregunto molt a la persona si està bé, si està còmoda. També mirar els ulls sí que ho faig, però de tant en tant he d'apartar la mirada, perquè si no no em concentro, perquè també tinc TDAH, que és un afegit.
Sí.
I també, no sé, sóc molt mogudeta i tinc unes sortides bastant inadequades o estranyes, tampoc és res greu, eh? Però sí que es nota que hi ha algú que dius, ui, aquesta és així...
Alguna cosa
diferent.
Passa, ja, alguna cosa.
Sí.
Però, ostres, me n'alegra molt perquè veig que has tingut una evolució molt positiva, és a dir, des del punt de vista, suposo, perquè ho has dit un parell de vegades, des del punt de vista del diagnòstic, un cop el diagnostica, ostres, sembla que aquí sigui una alliberació, sembla que tot ha anat cap a millor, no?, a l'hora d'acceptar-ho.
Totalment. O sigui, a mi no em va costar pràcticament res. Sí que el primer dia vaig dir, ostres, com pot ser que no ho hagi sapigut fins ara, perquè m'han diagnosticat als 14 anys.
Clar.
Però de veritat que va ser una sort, i tota la gent que conec, que tinc una gran xarxa de recolzament de persones neurodivergents, sobretot autistes, a molts de nosaltres ens va salvar. De veritat.
Bé, la darrera pregunta que et faig, Mariona, és com forma una percepció general, no? I és... Com veus la societat, si la societat accepta o no aquests trastorns? Quina és la teva percepció?
Doncs la meva és que, malauradament, no. Sí que hi ha moltíssima gent que té molt bona intenció, que la seva intenció al final és acceptar, ajudar, però al final acaben fent coses contràries, amb frases molt típiques que acaben cansant o tenint percepcions estranyes i molta desinformació. Tot i així, jo confio molt en molta gent que està intentant millorar. També, ja com ja he dit abans, tinc una xarxa molt bonica de recolzament, no només de persones autistes, sinó de persones neurodivergents, que al final està exposat a aquestes condicions, et fa més empàtic. I, bueno, mira, sempre hi haurà gent que no ho sabrà tractar amb respecte ni amabilitat, però jo estic en una teràpia molt orgullosa de mi i disposada a xerrar i a crear també converses per aprendre.
I tant. Doncs, Mariona, primer, moltes gràcies. T'estic molt agraït per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i fer-nos veure una mica més la situació, en aquest cas, des del teu punt de vista.
Igualment.
Mariona Copons, escolta, moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta.
Moltes gràcies.
I t'he de felicitar per aquesta evolució positiva, eh?
Gràcies.
Una abraçada molt forta, cuida't.
Que vagi bé, adeu.
Adeu, gràcies, igualment. Doncs aquesta és la situació. Clar, suposo que això també depèn de graus, depèn de moltes coses, eh? És una qüestió que és un ventall que en funció de com és més fàcil, més difícil, també depèn de les persones, hi ha moltes variables aquí, doncs, que fan una cosa o una altra, que ho fan més fàcil, entre cometes, o més difícil, eh? Va, de seguida parlarem amb l'Enriqueta i després ja actualitzarem la informació de serveis, el temps, el trànsit i l'actualitat esportiva aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Batidos, postres, snacks o recetas altas en proteínas llenan las ofertas de los supermercados que visitamos cada día para hacer la compra. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante la proteína en nuestra dieta y cuál es la mejor? Vamos a preguntarle a Carlos Sánchez, responsable de I+D+I de HSN. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Pilar. Mira, las proteínas son tan importantes porque contribuyen al aumento y a la conservación de la masa muscular y de los huesos. Y en HSN contamos con la proteína favorita de nuestro cuerpo, ya que es la que mejor digiere y asimila, que es la proteína de suero. Y el mejor ejemplo es nuestra EvoWhey. EvoWhey es un 100% de proteína de suero con los mejores valores nutricionales del mercado. Y ahora mismo tenemos más de 50 sabores increíbles para elegir, así que seguro que acertamos con los gustos de los oyentes.
¿Seguro?
Y poco más. Para disfrutar de la EvoWhey, pues simplemente hay que buscarla en la web de HSN, hsnstore.com.
Bueno, pues ya lo saben, para disfrutar de una rica proteína EvoWhey, entren en hsnstore.com y ya sabes, elige tu sabor preferido. Gracias, Carlos.
Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
no ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir?, te iba a decir.
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Única por sus ritos y tradiciones.
Única por su rica gastronomía.
Semana Santa en Castilla y León.
Única.
Junta de Castilla y León.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Despídete de los kilos de sobra, es tu momento de brillar. Este sería un buen claim, ¿eh? Vamos a darle la bienvenida al plan 1-2-3, porque adelgazar es muy fácil con el plan 1-2-3. Empieza hoy, puedes empezar ya hoy mismo, y Enriqueta, que es dietista del plan 1-2-3, te va a explicar cómo en solo 3 semanas vamos a poder perder de 4 a 7 kilos y sentirnos increíbles. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz. Sí, porque en primavera, ¿qué sucede? Pues que nuestro cuerpo empieza a hincharse. Y seguramente es porque los niveles de cortisol están altos. Eso hace que se hinche la barriguita, que retengas líquidos, que tengas un peso más elevado. Pues con el plan 1-2-3 te deshinchas ya en la primera semana. Aceleras tu metabolismo para combatir además celulitis, flacidez, estrías, bajar abdomen, bajar cintura, sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio. Porque el plan 1-2-3 es natural, a base de plantas, vitaminas, minerales, con registro sanitario, y no son batidos, Cruz. Seguimos comiendo, perdiendo peso y bajando volumen.
Y en 3 semanas ya bajamos de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen. Oye, que es muy fácil de tomar los sobres, sí, de naranja, los de piña, sí, o las cápsulas captagrasas, y en solo 3 semanas. Vamos a ver, Enriqueta, la primera semana vamos a limpiar.
Sí, y en esa semana ya perdemos 2 kilos, bajamos más de 2 centímetros de volumen porque eliminamos los líquidos acumulados, las toxinas, combatimos el estreñimiento y son los sobres de piña.
La segunda semana vamos a renovar.
A renovar para cuidar la flora con los sobres de naranja. Bajas de talla con un vientre plano, eliminamos michelines y restablecemos el tránsito intestinal.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Sí, que además son saciantes, que nos atrapan y eliminamos la grasa para seguir perdiendo sin perder masa muscular y sin efecto rebote. Y el resultado, de 4 a 7 kilos menos.
Pues llama ya, ahí está ese teléfono, 650-51-52-53. Y además llévate gratis con el plan 1-2-3 las 3 infusiones adelgazantes, la detox, más la lipo, más la diet, depúrate y desintoxícate. Y además, más de 28 parches reductores de muslos, sí, y vientre, de estos que te pones para eliminar la celulitis. Y lo mejor, solo en 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos. Ese es el teléfono, ese es tu teléfono. 650-51-52-53 es el teléfono del plan 1-2-3. ¿Y si ponemos el gel?
Pues te lo iba a decir, ¿eh? Vamos a poner el gel, que estamos en primavera, el gel que lleva Rolón incorporado, de maravilla. Cada día un masaje te viene de regalo con tu plan 1-2-3 para que le digas adiós a esa barriguita, a esos michelines, que me bajes de peso, que tengas más energía, que puedas dormir mejor y que la ropa te quede ahogada. ¿Lo quieres? ¿Quieres perder de 4 a 7 kilos?
Sí.
Pues llámame. 650-51-52-53. Mañana en tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío.
650-51-52-53 es una fantástica oferta primaveral con el plan 1-2-3, los 3 Ts, más el gel caliente adelgazante, más los 28 parches adelgazantes con tu plan 1-2-3. 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues, para atenderte sin ningún compromiso. Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets, patunets molt grans. Adeu, adeu.
De De seguida actualitzarem la informació de serveis. Aquest sol ja s'acaba, aquestes temperatures s'acaben i a partir d'aquesta tarda la cosa canvia. El panorama començarà a canviar, sobretot es notarà de les comarques de Girona amb una baixada de temperatures i demà esperem pluja. Demà dimecres esperem pluja, que començarà ja a treure el nas aquesta tarda. Després ja entrarem més en detalls i després de la informació de serveis, del temps, de la meteo, del trànsit, dels esports, parlarem d'altes capacitats. Com detectar o com es detecten les altes capacitats d'un nen o d'una nena, clar. Com fer-ho? Com no confondre-ho amb un trastorn? Tot això va lligat amb l'entrevista que havíem fet abans amb la Mariona, perquè a vegades la confusió, malament. De seguida en parlem de tot això.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
De posar el bocat a tot, te'n vas cansar. Ara és la Xia. Però del Forn Miele no te'n canses. T'encanta. Miele. Electrodomèstics que sobreviuen a la rapidesa en què ens cansem de tot. Gaudeix d'un 15% de descompte amb els Miele Cooking Days del 27 de març al 2 d'abril. Als distribuïdors oficials, a les botigues Miele o a Miele.es. Una vegada Miele, sempre Miele.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir. La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports COPE. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Què tal? Senyals horàries de 2:15 del migdia. Soc el José Miguel Cruz i, si us sembla, comencem a repassar i a fer una actualització de la informació de serveis. Comencem per la meteo. Ahir vam fregar els 29 graus a Ponent. Hi ha punts que els 29 graus es tocaven. Moltes poblacions a 24 cap amunt. Això canvia, aquesta foto canvia. Canvia ja a partir d'avui. Encara assolirem temperatures força interessants cap a Ponent, però ja cap a llevant la cosa canvia. Sobretot cap a comarques gironines comença a treure al nas una borrasca, núvols que se'ns tiren a sobre i que portaran pluja. De fet, ja aquesta pluja ja començarà de forma tímida aquesta tarda i ja es farà totalment present demà dimecres amb una baixada notable de les temperatures a tot el territori i pluja. Pluja present a pràcticament qualsevol comarca de Catalunya. No serà una pluja intensa, abundant, d'aquestes que poden fer mal, però sí extensa i pot passar a qualsevol comarca del territori. I les tensions seran durant tot el dia. Bàsicament per la tarda, darrere la darrera hora de demà, dimecres per la tarda, és quan ja també per llevant per les comarques de Girona, per on començarà avui, ja començarà a sortir el sol i a passar. És a dir, passarà ràpid, seran aquestes 24 hores de pluja, i això sí, puntualment les temperatures cauran i de forma notable. Com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que en general domina la fluïdesa, tanmateix a l'autovia 2, a l'altura de Cornellà d'en Llobregat, a la calçada en sentit Martorell, hi ha un carrer tallat arran d'un accident entre un turisme i un camió. La incidència, com dèiem, talla un carril i provoca en aquests moments gairebé 2 quilòmetres de retencions. També l'autovia 2, circulació intensa entre Esparreguera i Abrera, en sentit Barcelona, arran d'un camió avariat que talla un carril. L'acabarem situats a la ronda litoral de Barcelona. Hi ha hagut també un altre vehicle avariat que ha tallat un carril a l'altura de Bac de Roda en sentit Llobregat. La incidència ha estat retirada, però encara queden 3 quilòmetres de retencions. De moment això és tot. Molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies, Fina.
Igualment.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Molt bé.
Doncs encantat de parlar amb tu, com sempre.
Igualment.
I a més, 2 dies, avui i demà, que sí? Tenim Copa del Rei, ja, les semifinals de tornada.
Entre avui i demà, ja rematem el tema i ja sabrem els 2 equips que es donaran cita a la Cartuja, a Sevilla, a finals d'abril per disputar la final de la Copa del Rei. Avui serà el torn del Real Madrid. 9:45 de la nit, Real Madrid-Real Sociedad, Santiago Bernabéu, 1-0, recordem, el partit d'anada pel conjunt d'Ancelotti, rotacions que es preveuen al conjunt blanc. Anem a veure si la Real Sociedad és capaç o no de donar la campanada, com ja va fer en alguna d'altra temporada el mateix Santiago Bernabéu.
T'atreveixes amb mi a fer una porra de com quedarà la final o no? Te la jugues? O la teva professionalitat t'impedeix dir una cosa
no,
així?
No, no és la meva professionalitat. Gràcies per recordar-me, senyor Cruz, que sóc molt supersticiós i que no m'agraden les porres.
Mira, jo apostaré per una... Jo sí que me la jugaré.
Ja que tu no vols,
jo sí que me la jugo. Jo faig una porra.
Va.
Crec que hi haurà un clàssic a la final.
Miri, la pregunta del dia, @esportscope, a X, va per aquí, va per aquest cantó. Posem el termòmetre a l'afició blaugrana i els hi preguntem si volen una final de Copa del Rei Barça-Madrid. Home, la volen un 63% de copenautes, que no està gens malament, però no la volen un 38%. I d'aquest 38% hauríem de veure si és que els hi fa por jugar una final contra el Madrid o, senzillament, vist que el Barça té posició de privilegi a la Lliga i té centre les aspiracions a la Champions, això de la Copa els hi fa una mica de mandra i que ve una mica contracor i uf, quina mandra jugar a la Cartuja quan s'acaba l'abril i 3 dies després la semi de Champions, que igual guanyem la Champions, igual el Barça de Flick guanya la Champions.
Calma.
Per si de cas.
Pareu màquines, home, no.
Per si de cas. Declaració d'intencions del tècnic del Futbol Club Barcelona, Hans-Dieter Flick.
Yo creo que es un partido distinto. Va a ser una muy buena oportunidad para todos. Es como una final antes de la final. Es así. Y yo quiero llegar a la final.
Vull arribar a la final.
Jugat-la, va.
M'és igual que sigui el Madrid, que sigui la Real Sociedad. Jo vull arribar a la final.
Home, aquí té raó. El més important és anar a la final. De cara al Barça, suposo que tots els 4 equips, el més important d'entrada és arribar a la final.
Ara li diré allò d'aquella part passiva. L'única manera de perdre la final és classificar-te per la final, no? Però, en tot cas, jo subratllaria la ambició del tècnic alemany del Barça en aquest sentit. Recordem, no ho hem dit, 4-4 el partit d'anada en un partit autènticament boig a l'Olímpic de...
Un gran partit.
De Montjuïc.
Un gran partit.
I ja hem sentit a Hansi Flick que aquest partit serà diferent perquè Cubarsí està per jugar, perquè Rafinha està per jugar i perquè hi ha, bueno, al marge d'això, 2 futbolistes que estan a la rampa de l'alta mèdica. Un és Christensen, el central, i un altre és Marc-André Ter Stegen, el que ja estem veient treballar amb el grup i que posem en l'horitzó el mes de maig per poder veure el porter alemany disputant partits oficials, un Ter Stegen que de moment no podria jugar a la final de la Lliga de Campions, però avui Flick no ha volgut ser taxatiu en aquest tema. De la resta de l'actualitat futbolística, molt bàsicament centrada en la roda de premsa d'Urco, el futbolista de l'Espanyol, he vist una estadística que quan l'Espanyol fa Urco Kral Pol al mig del camp, Pol Lozano,
sí.
No ha perdut. Urco Kral Pol no ha perdut com a titulars en el mig camp de l'Espanyol. I pel que fa al Girona, doncs, immersos en el que serà la semifinal de Copa Catalunya, demà contra l'Andorra, a territori del Principat, busca rival per la final de la Copa Catalunya, precisament el Real Club Deportiu Espanyol. De la resta del dia, en bàsquet, hi ha reforç per la pintura pel joc interior de la penya. Es diu Andrés Gratzulis i ve de la Virtus de Bolonya. El Barça, a dues jornades perquè s'acabi la fase regular de l'Eurolliga, juga la penúltima a pista del Fenerbahçe. L'equip ha viatjat a Turquia amb Veselí, però encara el pivot no està en condicions de jugar. I més enllà del bàsquet...
Com ho té el Barça per entrar a la repesca?
Miri, hi ha un munt de combinacions, perquè està tot tan apretat, que podria entrar perfectament als sis primers, però podria veure's abocat al play-in. El play-in pràcticament el té a la mà. Si hi ha alguna combinació boja que el deixa fora, és això, una combinació absolutament esbojarrada. El play-in, és a dir, quedar entre el 7, 8, 9, 10 per jugar una ronda prèvia, ho té pràcticament a la mà el conjunt de Peñarroya, però caldria veure combinacions matemàtiques per entrar directament dintre dels 6 primers que es saltarien aquesta ronda. Val a dir que Fenerbahçe ara mateix, el rival del Barça, és líder de la Lliga regular i que l'entrena un vell conegut de l'afició del Barça, Sarunas Jasikevičius.
Mira.
O sigui que alerta amb el tema. No és... Si ja no és gens fàcil guanyar a Turquia, guanyar amb aquests paràmetres ho fa una mica més complicat encara. I en plana poliesportiva també, waterpolo, Lliga de Campions masculina, tenim un Barceloneta Ferenbaros, Atlètic Barceloneta Ferenbaros, prova de qualitat perquè el conjunt hongarès no ha perdut cap partit en aquesta lligueta de la segona fase de la Lliga de Campions.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Que tinguis un bon dia.
Igualment per vostè.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquesta informació i d'altres a Esports Cope amb el Joan Batllori. Bé, esteu preparats, per menjar... No sé, primer una condició. No sé si sou amants de la pizza. És a dir, la condició és que sigueu amants de la pizza. Per què? És que del 4 al 6 d'abril, és a dir, aquest proper cap de setmana, torna la major competició de pizzeries amb el MAU Pizzas Fest al Poble Espanyol. Pots anar i participar i ajudar a trobar la pizza més top de Barcelona del 4 al 6 d'abril al MAU Pizzas Fest al Poble Espanyol. Prepareu-vos perquè demà dimecres, dia 2, sortejarem, entrarem, i farem, ja veurem com ho fem, i donarem entrades dobles, menús dobles, que inclouen en l'entrada al Poble Espanyol, el Pizza Fest, amb un accés preferent i un menú de porció de pizza i beguda, per anar, et convidarem a anar a aquest MAU Pizza Fest. Demà ho farem. Recorda, el 4 al 6 d'abril, escollim la millor pizza, la pizza més top de Barcelona, al MAU Pizza Fest.
No es solo información, es saber dónde mirar.
A vueltas con los menores migrantes no acompañados en Canarias, ahora el Supremo da un ultimátum de 10 días al gobierno para que se haga cargo de 1000 menores solicitantes de asilo en las islas. A las puertas de un centro de menores en Tenerife está Alberto Herrera.
Sé que no es común que un medio de comunicación entre en un centro de menores migrantes, pero lo hemos hecho.
Mi futuro, porque yo estudio aquí enfermera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. ¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Imagina despertar con el sonido del mar.
Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, haz tu verano realidad. Viaja al Caribe desde 899 euros con Fastpack y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què és tenir altes capacitats? Com es detecten les altes capacitats d'un nano? Com ho fem? I després què? Un cop algú decideix o pensa o arriba a aquesta conclusió, sí, té altes capacitats en tal o qual camp, què es fa? Hi ha prou recursos per donar a l'abast, per ajudar aquests petits, per ajudar a desenvolupar aquestes altes capacitats o no? És una pregunta que ens podem fer i, sobretot, si hi ha canvis, no sé, hi ha superdotats, talentosos, precoços, com diferenciar-ho? I la gran pregunta és, es pot confondre amb un trastorn això i tenir una mala diagnosi? Doncs en parlem d'això, en parlem de les altes capacitats, sobretot amb una... Què són i com es detecten? Serien les primeres preguntes que faríem i la farem a la Sandra Tarragó, que és cap de la Unitat d'Atenció a les Altes Capacitats de la UDAC. Sandra, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Sandra. Què són les altes capacitats, Sandra?
Bé, les altes capacitats, a veure, és un concepte genèric, vale, que inclou diferents perfils intel·lectuals. Al final, doncs, bueno, així en genèric, una persona amb altes capacitats doncs, és aquella persona que aprèn ràpid, que té moltes habilitats per relacionar conceptes, que és creativa, que li agrada aprendre, que és curiosa, inquieta mentalment, val? Mm. Llavors, bueno, englobaríem una mica tot aquest perfil de persones.
Clar, això seria obrir un ventall important en molts arts, ciències i arts, no?
Exacte, sí, sí. Per això parlem d'un concepte més genèric. Clar. I diem que alta capacitat, bueno, inclou diferents perfils, des de les persones que són talentoses, no? Que diríem, bueno, que tenen unes destreses, unes aptituds en unes àrees més concretes, no? Pues, per exemple, no ho sé, pues, amb la música, amb l'art, amb l'art, vull dir, de pintar i així,
sí.
amb les matemàtiques, amb la llengua, el que sigui, o persones amb un perfil molt més harmònic, molt més global, que serien les que podem pensar en superdotades.
D'acord.
Vale?
Uh-huh. Uh-huh. Això com es detecta?
Bueno, a veure, nosaltres el que fem a UDAC, vale, pues és passar una sèrie de proves psicomètriques, vale? Per tant, es detectaria a través de proves psicomètriques en les quals ens donen aquest perfil. Primer un perfil més cognitiu general, vale, d'intel·ligència general, i després ja aniríem a concretar en competències més concretes, que li dèiem això de les aptituds, no? Pues a veure què tal amb el rendiment numèric o verbal o creatiu o més espaiat, o més lògic, vale? Llavors, bueno, a través d'una sèrie de una valoració a través d'una bateria de proves, bueno, pues es detecta si aquella persona presenta un perfil molt més elevat que la majoria de persones de la seva mateixa edat. Mm.
Això, Sandra, es pot confondre, per exemple, amb algun trastorn? Abans parlava d'autisme, per exemple, o algun tipus de trastorn que pugui arribar a confondre una cosa amb l'altra.
En si, a veure, una persona amb altes capacitats no és un trastorn clínic ni genera problemes clínics, per dir-ho així.
Sí.
Vale? A vegades sí que, bueno, una miqueta també per certs mites i estereotips es poden confondre certes coses. De fet, per això, nosaltres també ens estem especialitzant bastant en la doble excepcionalitat, és a dir, una persona amb altes capacitats no està exenta de patir alguna
D'acord.
Altra cosa.
Mm.
Pot ser altes capacitats i trastorn autista, com dius tu,
D'acord.
O TDAH, o inclús dislèxia, qualsevol trastorn de l'aprenentatge, encara que sempre una mica contradictori.
Una cosa no treu l'altra, per exemple. Ho estàs comentant clarament en aquest cas. Clar, Sandra, un cop es detecta i es confirma, què fem amb aquest nano?
Bueno, en principi és un tema educatiu, és a dir, aquí l'important, a veure, quan un fas una valoració amb un nen, l'objectiu és que hi hagi un acompanyament acadèmic en aquest sentit, no? Si és un nen que aprèn ràpid, que relaciona coses, que vol saber, què tal, moltes vegades, doncs, bueno, el protocol normal de l'escola se'ls queda curt, llavors has d'adaptar, has de engegar una sèrie de mesures educatives per atendre aquestes necessitats que té el nen, per una banda, per evitar pues, avorriments, desmotivacions, etc., i per l'altra, i molt important, per donar-li una oportunitat a aquest nen, perquè al final el que volem és potenciar el talent.
Clar,
no?
Però hi ha recursos per tot això? Clar, em refereixo perquè segurament hi haurà molts nens i nenes que poden tenir aquestes altes capacitats en diferents àmbits, uh-huh. I no sé si tenim prou recursos per ajudar-los a ells i el que poden aportar a la societat, per ells mateixos i per la societat en si mateixa, no? Això, clar. Si no hi ha recursos, poden desembocar, no sé, t'ho pregunto, en un fracàs o en un... No, no dir fracàs, no sé, en... En què no siguin afortunats, que es sentin malament, en què no se sentin bé.
Sí, a veure, clar, lògicament, no? Si tu tens unes necessitats i unes ganes i t'estan tallant les ales, per dir-ho així, pues, evidentment hi ha una certa frustració, no? Perquè, per tant, també és molt important, a part de... Clar, l'escola, la família, saps? Tenir un entorn favorable que també t'ajudi a desenvolupar, no? Perquè al final estem parlant de potencial.
Sí, sí.
És un potencial en alguna cosa, doncs a desenvolupar aquest potencial. Vale? Llavors, bueno, les escoles sí que és veritat que en general moltes responen bé, però hi ha moltes doncs, bueno, que els hi falten recursos, doncs, perquè dintre d'una aula avui en dia hi ha moltíssima diversitat. Igual que tens un nen amb altes capacitats, doncs, potser tens un altre nen doncs, que té un trastorn d'hiperactivitat, o tens un autista, o tens no sé què, saps? Llavors, clar, a vegades es complica, no?, una mica. Però, bueno, és veritat que el café para todos pues, no serveix.
Ja, perquè... Malauradament, és així. Sandra, clar, un cop imaginem una escola que no tingui recursos, que no el detecti a temps o que el detecti i no sàpiga què fer exactament amb aquest nano. Clar, això pot desembocar, clar, pel propi comportament del nen o de la nena, pot desembocar en capítols de bullying, en aquest cas, no? Perquè podria convertir-se en el raro de la classe?
Bueno, a veure, en si no tots els nens amb altes capacitats pateixen aquest assetjament escolar ni res, no? Però bueno, sí que ens podem imaginar que qualsevol diferència, no? Pues bueno, són persones més vulnerables a patir pues, certa... Bueno, pues,
més sensibilitat en funció del que sigui, hi ha una sensibilitat o una altra, en aquest cas.
Exacte, no? Llavors, bueno, clar, si és molt diferent a la resta, si té uns altres interessos, si treu molt bones notes, tal, pues, bueno, dependrà una mica del seu entorn, si és més hostil, pues, potser van a parar aquesta persona. També és veritat que a vegades hi ha persones bueno, pues, que tenen moltes habilitats socials i per molta alta capacitat que tinguis saps defensar-te i saps posar els punts sobre les is, no? Però bueno, clar, no sempre passa tot això, no? Però bueno...
Has d'estar molt atent quan passen aquestes coses, sempre. No en aquest cas d'altes capacitats, en qualsevol altre cas també, vull dir...
I sobretot fomentar molt pues, l'educació emocional, no? D'entendre pues, que no tothom som iguals i que tant és una persona, doncs, per millor, doncs això, aprèn més ràpid, doncs necessitarà una sèrie de coses i és normal que potser doncs, es salti un curs o faci unes activitats una mica més complexes, igual que un altre hem d'entendre doncs, que potser li costa més i ha de fer unes activitats doncs, potser una mica més simples per al final arribar a uns objectius. També.
Doncs Sandra Tarragó, cap de la Unitat d'Atenció a les Altes Capacitats de l'UDAC, escolta'm, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Pues, gràcies a vosaltres, perquè serveixi.
Igualment, no, i tant, i serveixi molt, perquè a més tenim ja enfocat. Evidentment, en aquests minuts no podem entrar massa en profunditat del que és, sinó posar sobre la taula conceptes, no? En aquest cas, les altes capacitats d'un nen, que és tot un què. És un diagnòstic correcte fa molt, fa molt. Ho parlàvem abans amb l'autisme i ara ho parlem amb les altes capacitats, tot molt lligat. En aquest cas, de seguida parlem del síndic, perquè el síndic de Barcelona ha presentat l'informe anual de propostes i en parlem amb el David Bondia, de seguida aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esportscope a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha presentat el seu informe anual sobre les propostes que ha fet a l'Ajuntament. Tenim al telèfon el senyor David Bondia, síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. David, bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Bé, d'aquest informe, què destacaríem? Hi han 10 propostes, però com les ordenaries de més important? Bueno, totes són importants sempre, però per quina començaries?
Començaríem per una que va ser important de l'any passat, que vam fer un acte de reparació per abusos sexuals a una escola, i nosaltres presentarem ara, dintre de un mes i escaig, un informe, i nosaltres insistim en el tema de l'atenció i reparació de casos de violències sexuals, però sobretot les no recents. És a dir, Barcelona té el seu circuit de violències sexuals, en el moment de que malauradament hi ha aquestes violències, però el que veiem és que quan no són recents, és a dir, les dones, els nens i les nenes no denuncien quan poden, sinó, no quan volen, sinó quan poden, no està preparat aquest circuit. Nosaltres insistim en això, que s'hauria d'activar un circuit per denunciar violències no recents i, sobretot, també els casos prescrits. I insistim en el tema. Per sort, nosaltres vam crear una comissió de reparació que va acabar les seves funcions el 2024, però per sort vam fer la proposta a l'Ajuntament de Barcelona i continuem mantenint aquesta comissió de reparació quan surtin aquests casos, i no només a una escola en concret, sinó qualsevol centre de caràcter municipal. Després també destacaríem el tema de l'educació de qualitat i en condicions d'equitat de tot l'alumnat. Veiem que una problemàtica a Barcelona és el tema dels barracons. És a dir, en el seu moment van començar a sorgir moltes escoles amb barracons, i el que veiem és que era una cosa que era temporal i es continua mantenint, i moltes d'aquestes encara no tenen una ubicació de caràcter definitiu. I també, en quant al tema de l'equitat en les condicions de les escoles, el que veiem és que el tema del pla de xoc que s'atorga a nens i nenes amb necessitats educatives específiques per caràcter socioeconòmic, el que no cobreix són el tema dels equipaments informàtics i les sortides en pernoctació. I això crea un desequilibri en comparació a la resta. I el que diem és que, clar, si volem una escola equitativa i volem la gratuïtat de l'escola amb nens i nenes que tinguin aquestes necessitats socioeconòmiques específiques, s'hauria de cobrir també això. Un altre tema que insistim, i ho hem parlat alguna vegada en el programa, és el tema de protegir els espais escolars i afavorir el joc a l'espai públic. Aquí vam treure en el seu moment la resolució sobre retirar els cartells de prohibit jugar a pilota, i també estem fent un seguiment en el tema de que es van precintar en el seu moment diversos patis escolars perquè molestava el veïnat. Per sort, el Parlament de Catalunya va fer una modificació recentment, i el que veiem és això, que és normal que en els patis escolars hi hagi soroll. El que apel·lem és a una corresponsabilitat respectant uns horaris, però que en horari educatiu és normal que hi hagi aquest soroll, i farem un seguiment.
Home, si hi ha un pati d'escola, és el més normal del món. És una d'aquestes coses que és lògic, no?
I més d'on sortíem, que sortíem d'una època de la pandèmia, la Covid-19, que els nens estaven tancats a casa, i el que hem de dir, bueno, els patis de l'escola, és normal que hi hagi soroll, i és normal que els nens juguin a les places i als carrers de la nostra ciutat.
No, i a més, tampoc és un soroll primer a hores intempestives i durant un temps molt determinat, que acostuma a ser durant el recreo, no? Durant el moment d'aquell que surten un moment al pati, vull dir, tampoc és una cosa molt, molt bèstia.
I portaríem els nostres fills a unes escoles que no fessin soroll? No. Llavors, sí que apel·lem aquí és la corresponsabilitat, respectant uns horaris, i també que no es poden fer les mateixes sonometries quan és horari escolar que quan aquestes pistes de les escoles es dediquen a activitats esportives de determinats centres. Llavors, aquí sí que hem de limitar el soroll, però quan és per temes educatius, escolars o extraescolars, el que hem de ser més permissius en aquest sentit. Mm. Una que portem, que crec que moltes vegades no prestem atenció, és el tema de reduir l'impacte del cablejat a la façana i a les antenes als terrats.
Ostres, aquesta és bona, eh?
Clar, fa de molt mal veure i també que aquí veiem més pràctiques abusives per part de les empreses de serveis, i aquí creiem que l'Ajuntament el que hauria de fer és arbitrar algun tipus de mesures perquè aquestes empreses facin càrrec del manteniment. Veiem que moltes vegades canviem de companyia subministradora d'internet, per exemple, i en lloc de retirar les caixes de les antigues companyies i posar de noves, el que fa és posar la nova i continuar mantenint, i paisatgísticament queda molt malament i fa molt de mal veure la nostra ciutat. Mm. Moltes vegades també les antenes a les terrasses. Moltes són obsoletes, són innecessàries, i aquí li diem a l'Ajuntament que hauria de crear un codi de bones pràctiques per al tema de treure tot aquest material que no té cap sentit que estigui present.
Si comencen per algun lloc, que comencin per els cables de les façanes, que ja no, més enllà de l'estètica, que sí, la seguretat també. Jo sempre he pensat, dic, carai, i a més alguns estan molt a la mà. Dic, si algú vol fer mal, ho pot fer. Em refereixo a fer mal, arrencar cables, alguna bretolada d'aquestes.
No, i moltes vegades el contrasentit de que quan tu vols restablir una façana et demanen uns requisits i la gent que acaba és pagant unes derrames brutals per respectar la façana, per respectar el color, per respectar el material, però després no es té la mateixa cura quan és en temes de cablejat. Nosaltres diem a l'Ajuntament que això sí que és una responsabilitat de les companyies, però l'Ajuntament el que hauria de fer és un seguiment constant, perquè ens trobem això primer al tema paisatgístic i després al tema de la seguretat.
Doncs acostuma a rebre l'Ajuntament quan hi ha propostes d'aquesta tipologia?
No ho rep malament. Nosaltres també hem fet un seguiment. Les nostres recomanacions són recomanacions no vinculants, però el que sí que fem és un seguiment. I de moment, de les que hem fet l'any 2024, el 75% de les recomanacions que li hem fet a l'Ajuntament de Barcelona les ha acabat de complir. Per això fem una crida a que qualsevol queixa que hi hagi respecte a l'Ajuntament de Barcelona, que tinguin com a referent la Sindicatura de Greuges de Barcelona, per plantejar aquesta queixa, que ens facin confiança i que vegin que ajudem a canviar polítiques públiques per part de l'Ajuntament.
Doncs, senyor David, bon dia, síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. Escolta, moltes gràcies i felicitat per la feina que feu.
Moltes gràcies a vosaltres.
És tot un què, eh? Ja, animar, tal com ha dit el David. Si hi ha alguna queixa, doncs està la Sindicatura per ajudar, en tot cas, eh? Bé, recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podreu trobar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Absolutament totes. Avui hem parlat de temes que crec que són força interessants conforme a l'autisme. Demà és el Dia Mundial de l'Autisme. Hem parlat amb la Mariona, hem tingut una conversa força interessant amb la Mariona Cupons, doncs per entendre una mica com és la vida, com és la percepció des del punt de vista d'una persona autista. I a més, el cas és que, clar, ho parlava amb ella, però sempre, evidentment, que la persona és un món i el ventall de grau de gravetat, per dir-ho d'alguna manera, és també interessant, eh? I hem parlat també de les altres capacitats que moltes vegades té relació. Bé, arribem a les dues. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Rebels de Suedo, José Miguel Cruz, que acaben de passar una molt bona tarda.